Radio Estel. Assumptes interns amb Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona.
Aquesta hora obrim una nova plana d'assumptes interns en aquest programa i, per tant, ja tenim amb nosaltres el doctor Víctor Gómez, catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Joan, bon dia.
I abans d'obrir el cas, com sempre, li preguntem a Núria Ros que ens posi en antecedents d'un cas com aquest. Núria.
Després d'haver pres unes copes en una taverna propera, el senyor Josep es trobava en un celler de la seva propietat en companyia dels seus veïns Don Luis i Don Eladio. En un moment determinat, el senyor Josep es va inclinar cap endavant per treure vi d'una bota i mentre estava en aquesta posició, tot donant l'esquena a Don Eladio i amb les cames una mica separades, aquest li va agafar amb força els genitals amb el propòsit de fer-li una broma. En sentir-se violentat, el senyor Josep es va girar bruscament, el seu cos empenyent-lo amb el colze, de tal manera que Don Eladio va caure al terra colpejant-se fortament contra el ciment, amb el cap, i caient primerament de costat i després d'esquena. Don Eladio va quedar uns moments inconscients, tot i que sembla ser que més tard es va recuperar. Tot i això, va morir 6 hores després.
Gràcies, Núria. Doncs déu-n'hi-do aquest cas. El primer que volem fer és preguntar-li al doctor Víctor Gómez precisament com es va resoldre un cas com aquest.
Doncs mira, Joan, aquest cas, que és un cas antic, és un cas dels anys finals dels 70, principis dels 80 del segle passat, però és un cas que encara a les facultats el posem com a referència de tot el seguit de qüestions que plantejarem després. Es va resoldre en primera instància de forma diferent a com es va resoldre en segona, i aquest és part de l'interès, del supòsit. En primera instància, l'Audiència Provincial va condemnar el senyor Josep, no? aquesta persona que es regira i dona aquest cop, que veurem després si és més o menys conscient, que per aquí ve una mica la qüestió que comentarem a propòsit d'aquest cas, per un homicidi preterintencional. No? Aquest concepte d'homicidi preterintencional és un concepte una mica complicat. Pensem que la paraula preterintencional ve del grec para eter intentionem, que literalment vol dir més enllà de la intenció, i la idea seria que aquí s'hauria produït un resultat, el resultat de mort, de la persona que traspassa, que va més enllà de la intenció del subjecte quan es gira i fa aquest cop, diguéssim, amb el braç. Llavors, nosaltres, el Codi Penal Espanyol anterior, clar, per això he comentat que era un cas antic, anterior a l'actual, que va estar en vigor fins a 1996, tenia prevista la possibilitat de castigar, però amb una pena atenuada, el delicte preterintencional, no? Un delicte on s'havia produït un resultat que anava més enllà de la intenció. Per tant, es va condemnar per un homicidi amb rebaixa de la pena. Sembla que al final la pena que es va posar va ser d'un any de presó i es va poder suspendre l'execució. Però, de tota manera, la persona condemnada no estava d'acord, va recórrer en cassació davant del Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem va absoldre el senyor Josep, aquesta persona, per entendre que mancava el primer element dels quatre elements que veurem que defineixen un fet com a delictiu. Per tant, la pregunta que em fas es contestaria amb un: en primera instància es va condemnar, en segona es va absoldre.
Precisament, doctor, aprofitem per repassar els elements del concepte de delicte, ara que ens ho deia en la jurisprudència. Quins són exactament?
Doncs aquests elements, perquè un fet sigui constitutiu de delicte, han de concórrer concretament quatre elements, que són, d'una banda, que el fet sigui un comportament humà, veurem que ha de ser un comportament humà voluntari i extern, l'element de la voluntarietat, que és el que centrarà les reflexions que farem a continuació, es desprèn de la norma penal. La norma penal en un estat social pretén protegir a la societat convencent els individus que realitzem comportaments que no posin en perill o lesionen interessos importants per la societat. I això passa necessàriament per adreçar-se a algú que pugui complir la norma, i perquè algú pugui complir la norma, el seu comportament ha de ser un comportament voluntari. I després el segon element d'aquest comportament humà i voluntari, perquè sigui delicte, és que sigui extern, no? En un estat democràtic, això ho hem comentat en alguna ocasió a propòsit d'altres casos, no es poden castigar els mers pensaments o les meres idees, sinó que s'han de castigar els fets. Per tant, el resum de tot el que acabem de dir és que, d'entrada, el primer element del delicte és que ha de ser un fet. Un fet comès per una persona de manera voluntària i de manera externa. El segon element és que aquest fet, aquest comportament humà voluntari i extern, sigui típic, és a dir, que es trobi recollit en un tipus del Codi Penal, en un article, en un precepte del Codi Penal. Les redaccions dels articles del Codi Penal contenen elements objectius i elements subjectius, i es parla de part objectiva i part subjectiva del tipus, o tipicitat objectiva i tipicitat subjectiva, i aleshores un comportament humà voluntari extern ha de concórrer a la part objectiva i la part subjectiva. La part subjectiva vol dir que el fet ha de ser olorós, és a dir, amb voluntat de producció del resultat, o com a mínim imprudent. Uh-huh. El tercer element és que aquest comportament humà voluntari extern i objectiva i subjectivament típic sigui contrari a dret, no? Que això la nostra audiència podria dir, bo, si un fet que està recollit al Codi Penal no és contrari a dret, quan podria ser-ho o quan podria no ser-ho i per quina raó hauria d'estar recollida aleshores en l'article, no? Com a delicte. Bé, doncs és possible que un fet que estigui previst a un tipus del Codi Penal no sigui contrari a dret perquè concorri una causa de justificació, no? Una legítima defensa, un estat de necessitat, compliment d'un deure o l'exercici legítim d'un dret. I aquí diríem que, tot i que està previst a un article del Codi Penal, això no vol dir que sigui contrari a dret, perquè el comportament estaria justificat. I finalment, la culpabilitat, que és un element no tant del fet, sinó del subjecte al qual hem de preguntar-nos si es pot atribuir o no responsabilitat pel fet, ens obligaria a preguntar-nos per si el subjecte que ha realitzat aquest fet està recollit a un tipus del Codi Penal i és contrari a dret perquè no concorre a una causa de justificació, pot ser fet responsable del comportament en qüestió, no? El cas que plantegem, que ara hi entrarem, és problemàtic des de, jo diria, que pràcticament els quatre elements del delicte, perquè el primer que haurem de veure és si realment això és un comportament humà, és a dir, girar-se i moure el braç d'aquesta manera es pot considerar un comportament humà voluntari i extern. En segon lloc, si es donaria la part, sobretot subjectiva, del tipus, si ho hauria fet amb voluntat de produir el resultat o infracció d'un deure de cura. En tercer lloc, si l'amic li està gastant una broma, però ell interpreta que és un atac, si la resposta seria una resposta que podria encaixar en la legítima defensa. I finalment, si en termes de responsabilitat podem dir que efectivament el senyor Josep el podien fer responsable del que passa posteriorment, no?
Mm-hmm. En atenció a aquesta definició que ara ens donava, doctor, entenc que s'ha d'entendre que en casos com el que ens ocupa, el que està en discussió és precisament l'element de l'acció com a comportament voluntari, que ens deia. Això és així? I quan es pot considerar exclòs aquest element?
Sí, acabem de comentar que de fet, i sobre aquest cas es va escriure molt al seu moment, uh-huh, el que està en discussió sobre aquest supòsit seria pràcticament, jo diria, que la teoria del delicte amb el seu conjunt i els quatre elements definidors d'un comportament com a delictiu, com deien, no? Però si ens haguéssim de centrar en un, i hi hauria una doble raó per fer-ho, aquest element principal seria potser, efectivament, com bé deia Joan, el de l'acció o el comportament humà voluntari i extern. Primer, perquè és el primer de tots, és a dir, quan definim el delicte, el primer que fem és dir que és una acció, és un fet, és un comportament humà voluntari i extern. I segon, perquè potser sí que és el que planteja diguéssim, més qüestions relacionades amb el cuit, diguéssim, del cas en qüestió. Llavors, hem dit que, bàsicament, per començar, un delicte, qualsevol, és a dir, un homicidi, un assassinat, unes lesions, una violació, un delicte contra la salut pública, una prevaricació judicial, i hem posat 5 o 6 exemples de delictes que no tenen res a veure, d'entrada, en primer lloc, ha de ser un comportament humà, les màquines o els animals no responen penalment, els objectes tampoc, no? Això que estem dient és molt obvi, però, per exemple, el Codi Penal Militar, durant molts anys, podien respondre penalment, i això ens pot sorprendre molt, les piscines on s'ofegava un soldat o la porta on s'enganxava els dits un militar, no? Llavors les castigaven, els hi feien un judici, els hi posava una pena, això és bastant absurd, però era així. Els animals històricament també han respost penalment de vegades, però bueno, diguéssim, en l'actualitat es considera que només poden respondre penalment les persones per comportaments humans voluntaris i externs, i l'element central, diguéssim, d'aquesta definició d'acció com a comportament humà voluntari i extern és la voluntarietat. Llavors, quan s'exclouria la responsabilitat penal per exclusió de l'acció? Doncs quan aquesta acció l'hagi realitzat d'una persona, un home o una dona, però es pugui considerar que no és voluntària. I això succeiria, sobretot, en tres casos. En la força irresistible, els moviments reflexos i en els supòsits d'inconsciència. Per exemple, força irresistible en podria haver quan, per acció de la gravetat, A caigui sobre B perquè C l'ha empentat. Imaginem, per exemple, que B està en una piscina, A està està a punt de llançar-se a la piscina, però òbviament no sobre B, i C, aprofitant la benentesa, li fa una empenta, li propina una empenta A perquè caigui a sobre de B i el lesioni. Òbviament, quan està caient a sobre B, per acció de la gravetat, no pot fer res per evitar-ho, és força irresistible, és un moviment corporal realitzat per una persona, però no voluntari, per força que no pot resistir. En segon lloc, en els casos de moviment reflex, imaginem, per exemple, que com a conseqüència d'algun d'aquests punts neurològics subcorticals que tenim, els braços, a les cames, etc., es produeix un moviment reflex com a conseqüència d'un estímul extern que opera, com diem, per via subcortical i que la persona doncs, no pot evitar per acció, diguéssim, de la seva voluntat, el seu autocontrol, etc. I, finalment, l'última causa d'exclusió de la voluntarietat de l'acció serien els casos d'inconsciència. No? Mm-hmm. Aquí l'exemple històric més grotesc, si voleu, és la comissió de delictes per hipnosi. A principis del segle XX, a Dinamarca, es diu que un grup de delinqüents va cometre per hipnosi un atracament a una entitat bancària, que això ens ho hauríem de creure, però la història de la criminologia ho explica. Mm-hmm. I el cas més habitual, diguéssim, de comissió d'un possible delicte per inconsciència seria la comissió d'un delicte per son. No? Algú que està conduint i conduint es queda adormit al volant, que malauradament de vegades passa per cansament, i es produeix una col·lisió amb resultat de mort, lesió d'algú, no?
Clar, la sentència del Tribunal Suprem doncs, ens ho deia, va equiparar els conceptes d'acte reflex i acte en curt circuit. És el mateix una cosa que l'altra?
No és ben bé el mateix. El que va fer aquesta sentència del Suprem, com hem dit anteriorment, va ser deixar sense pena aquest cas per exclusió de l'acció i dins de l'acció per exclusió de la voluntarietat per moviment reflex. Va considerar que aquí es donava moviment reflex, dèiem el Josep i l'Eladio, recordeu, no? El Josep és qui fa aquest moviment cap enrere quan nota que li estan tocant els testicles i li sembla que això pot ser una agressió, i l'Eladio és qui, com a conseqüència d'aquest cop, perd l'equilibri, es desnuca i acaba morint. No? Llavors el Suprem va dir que això era un acte reflex i va equiparar, diguéssim, aquest moviment amb els moviments aquests que dèiem abans, que per un estímul extern per via subcortical, amb el genoll, per exemple, o amb el braç, no? Que de vegades ens ha passat, o de vegades, per exemple, quan anem al metge i ens miren els reflexos per veure si responen bé o no, amb un martellet, aquell martellet, no? Dels neuròlegs, no? Ens toquen aquí, ens toquen allà per veure si els punts reflexos funcionen correctament o no, no? Doncs una cosa és el moviment reflex dels punts reflexos, i una altra cosa són els actes en curt circuit, i aquí, en canvi, el Tribunal Suprem va valorar que un cas bastant clar d'acte en curtcircuit s'havia de resoldre com si fos un moviment reflex. Els actes aquests en curtcircuit formen part del que en neurologia es coneix la zona intermitja. No? La zona intermitja, per entendre bé a què ens estem referint, hauríem de partir, o sigui, com si diguéssim la intervenció del còrtex prefrontal fos una línia que tingués un segment que tingués un límit mínim i un límit màxim. No? El límit màxim, que seria el màxim de consciència aplicat per part de la persona al neocòrtex frontal, a la zona, diguéssim, al lòbul encarregat de l'autocontrol i la presa de decisions, seria, en dret penal, per exemple, el delicte dolós. No? A vol matar B, agafa una pistola, dispara B i acaba amb la seva vida. No? I, en canvi, l'altre vèrtex, l'altra part del vèrtex, vull dir, no? El límit mínim d'aquest segment, vindria representat en termes de consciència per la inconsciència absoluta, és a dir, pel moviment reflex, aquest que dèiem, del martell al braç o a la cama. No? Uh-huh. Llavors, hi ha una zona intermitja que està constituïda per actes en curtcircuit, per comportaments primitius, per comportaments explosius, per conductes automatitzades, que des d'un punt de vista neurològic es consideren conductes amb un mínim de voluntarietat suficient per poder dir que no són absolutament involuntàries o actes reflexos. No? Mm.
Doncs aquest és el cas de la bota de vi que ens portava avui el catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, el doctor Víctor Gómez. Doctor Gómez, com sempre, un plaer escoltar-lo. L'escoltem en propers casos en aquests assumptes interns de la caravana. Que vagi molt bé.
Igualment. Bon dia.
Radio Estel